Ens trobem al centre Borja de Sant Cugat, on avui la senyora Dolors Folch ha fet una conferència sobre el tema de l'energia a la Xina. Aquest és un tema que apareix sovint a tots els mitjans, el tema dels preus del petroli i tot això, però volíem una miqueta parlar de Xina amb ella en termes més generals, també del tema de les energies, perquè de fet aquest és el tema central d'aquesta Universitat de la Pau d'aquest any, i una miqueta com és, senyora Folch, que vostè va decidir estudiar xinès i el món de Xina i tot el que això significa, la història antiga de Xina. Com li va venir això?
Jo sóc historiadora de formació i va haver-hi un moment en què estudies la història del teu propi país i del teu propi món i veus que n'hi ha d'altres que s'ho han muntat d'una altra manera i t'agafen ganes de saber, doncs, mirar la història des de l'altre cantó del mirall, per dir-ho així. I per això, Xina m'atreia. Però m'hagués pogut atreure l'Índia, vull dir, però el que era segur és que m'interessava veure-ho des d'un altre angle, des de fora. I així vaig començar i aleshores em va apassionar el cas xinès i així em vaig quedar.
Bé, vostè ara és la directora de l'Escola d'Estudis de l'Àsia Oriental, un dels centres, diguéssim, per on passen o creuen totes les informacions que aquí ens arriben sobre aquest àmbit geogràfic i humà i econòmic i cultural tan potent i del qual ens van arribar moltes coses. Treballa a la Universitat Pompeu Fabra, on, evidentment, explica història de la Xina, i se l'ha convidat a parlar avui aquí a la universitat d'aquests temes. Això de Xina, de fet, recordo un llibre, ja, jo crec que és de mitjans dels anys 60, que es deia "Quan Xina desperti", fent referència a la frase aquella famosa del Napoleó, que em sembla que va escriure un ambaixador de França a la Xina, que es deia l'Empire Fit, em sembla que era, i que una miqueta ens va posar en aquell moment del món dels blogs i que potser no estan massa pendents d'això. Té raó el senyor Napoleó i Xina ja ha despertat?
Xina ha estat, jo diria, sempre desperta, molt abans desperta que la resta. El que passa és que va passar un període de greu decadència que aniria des de finals del 18 fins a mitjans del 20. Aleshores, durant aquest període, és l'únic període de la seva història en què Xina ha quedat fora, no ha estat la primera exportadora mundial, no ha jugat el paper que havia jugat sempre històricament. Ara, després va venir el maoisme va representar, per una banda, el redreçament del món xinès, per una altra banda, quantitat d'errors greus, sobretot entre el 58 i el 78, que van crear molts problemes i moltes morts. Però, i després, doncs, jo crec que una mica, tal com ho veuen els xinesos, com a mínim, ells estan recuperant el seu lloc natural. Això és tal com ho veuen,
El paper que havien jugat antigament i del qual, diguéssim, molts avenços de l'Europa moderna ens havien arribat a través de la Xina, no? Sí. I ara mirem a la Xina perquè d'aquí menys de 20 dies comencen els Jocs Olímpics i tenim un bombardeig sobre Xina, informacions sobre Xina, i es fan aquests acudits de xinesos que ja fa anys que se'n fan, però és aquell de si tots els xinesos de cop fan un vot, la Terra canviarà d'òrbita, Això és un d'aquests per indicar, diguéssim, la magnitud de les xifres amb les que treballem en Xina. Això es fa molt difícil, no? Comparats amb els estats per la demografia, però també pel territori, no? És molt difícil de pensar un conglomerat d'una cinquena part de la població mundial de cop, no? I això ens costa d'entendre.
Bueno, la Xina és molt gran de població, molt gran de territori, i si és tan gran és perquè, i tan gran i tant de temps tan gran, és perquè té una tradició estatal molt arrelada i molt profunda. És a dir, és un país que s'ha governat amb una burocràcia des del 200 abans de Crist, o sigui que té una determinada manera de fer. Jo sempre m'ha semblat que els xinesos tenien una mica l'estat ficat al moll de l'os, Són gent d'una sola d'una lleialtat molt més unificada que no pas la nostra. Nosaltres sempre hem donat raons a diferents autoritats. Hi havia l'Estat, però també hi havia l'Església, també hi havia l'aristocràcia, també hi havia els mercaders. Tota aquesta gent tenien algun poder sobre nosaltres. A Xina és l'Estat i l'Estat i s'ha acabat aquí, s'ha acabat. I té un poder enormement més alt, fins i tot un poder religiós, té sobre els xinesos.
Un estat que s'ha anat superposant, no?, des de sistemes imperials a sistemes comunistes, és igual, no?, però l'estat és el mateix i el sistema, diguem, ells reportatges de que la burocràcia és tan potent que és per modificar qüestions, diguéssim, jurídiques bàsiques, tot passa per Pequín, tot ha d'anar a Pequín...
Sí, però això està molt més descentralitzat del que sembla, eh? De fet, els poders locals, pensa que cada una d'aquestes províncies, diverses d'elles, tenen la mida d'Espanya. Pequín emet unes ordres que generalment són molt genèriques i aleshores l'aplicació local depèn dels poders locals, que també són buròcrates, també són burocràcies, tot plegat. Burocràcies a la manera com ho són ara al segle XXI, que és, en gran part, vol dir gent del partit, és això el que és.
Està clar que la direcció del Partit Comunista va decidir fer un canvi en el sistema econòmic i un canvi que ha alterat la correlació econòmica mundial, i aquest és un fet, i ens trobem en una situació de que un partit comunista dirigeix una economia capitalista, on apareixen multimilionaris, apareixen tics, diguéssim, del sistema capitalista en un món políticament dominat per un partit únic. Aquesta contradicció com es viu a la Xina? Com es pot...
Des del punt de vista del Partit Comunista no és tanta contradicció. Ells, tal com ells es veuen a si mateixos, són el partit que liderarà el país que liderarà l'economia mundial. I van a això. I això, diguem-ne, la grandesa de Xina és el que ells visualitzen. I si la Xina té elements capitalistes o té elements més col·lectivistes, en el fons no ha tingut sempre aquestes dues bandes. I ha estat una economia exportadora múltiples vegades a la seva història. No és vist com una contradicció. Ara, clar, hi ha desequilibris, es creen desequilibris, i aquests desequilibris els han de rectificar. Això sí que ara estan amb això, perquè si no els rectifiquen es trobaran amb una divisió territorial, inclús amb una costa hiperrica. Shanghai i Pequín en aquest moment tenen un producte interior brut que no és gaire diferent del de Singapur, però en canvi l'interior... I en dies que no saben com menjaran, que hi ha una diferència molt gran. I ells ara, el problema que tenen ara és conquerir el seu interior, conquerir el seu propi territori i implantar-se veritablement en allà.
Això vol dir un cúmul d'inversió situant el consum a molta gent que encara no hi està, i això vol dir aquest creixement sostingut i amb uns nivells...
Aquest és el problema de l'energia. És a dir, per això necessiten disposar d'una quantitat extraordinària de fonts d'energia. I aquest és el problema.
Aquest és el tema. De fet, recursos propis energètics en té Xina?
A veure, Xina té una enormitat de recursos de carbó. En carbó en té moltíssim, de bona qualitat, i a més, concentrat en algunes zones, enormement concentrat, en d'altres, però fins i tot on no està tan concentrat, n'hi ha una mica per tot arreu. El problema que té és que aquestes mines de carbó pol·lucionen molt, això per descomptat, però Xina encara depèn amb gairebé un 70% de la seva factura energètica del carbó, i pol·luciona molt, i a més són moltes d'aquestes mines, són mines petites, antiquades, i doncs necessiten absolutament una remodelació, i en aquest moment estan passant a una concentració creixent d'empreses i eliminant aquestes petites mines. Però aquesta conversió d'una font energètica cap a una altra, malgrat que les importacions de petroli de Xina són importants, molt importants des del 93, no és tan fàcil, És a dir, s'ha calculat clarament que menys de 50 anys no no trien menys, perquè és que vol dir descapitalitzar regions senceres, vol dir deixar sense feina quantitat de gent i vol dir crear plantes de reconversió energètica completament noves, desestimar les antigues. La Xina té la inversió feta en el carbó i el, bueno, i ara s'ha hagut de girar cap al petroli perquè més que res per aconseguir una major eficiència energètica, eh?
Perquè, clar, mides d'aquest tipus es poden fer perquè hi ha una direcció política dictatorial, no? Perquè moviments de població, com s'han fet, un desviament de rius, o això mateix, ven als Jocs Olímpics, que parin totes les empreses, perquè no, això aquí semblaria molt estrany, que parin les empreses, no? Aviam, aquí s'ha hagut de fer, en alguns casos, Occident, pel tema de l'esmog, que hi ha, o que varien a parells i senars els cotxes que poden circular a les matrícules, no? Però, clar, aquesta demanda de petroli, diguéssim, que és recent o relativament recent, ens està canviant l'esquema de l'oferta i la demanda del món. Mm. I també per fabricar formigó. Diguéssim, la fabricació de formigó, que quan diguem això d'entrar cap a l'interior de la Xina vol dir posar molt, fer ciutats noves, molt formigó, la fabricació del formigó en ell mateix, el que això representa, i la despesa energètica tan potent. Estem una miqueta amb dificultats d'entendre tot això. Vaja, jo crec que no arribem. A mi em costa molt de les magnituds. Jo, el tema de les magnituds em té al·lucinat, perquè quan veus els números no te s'escapa, no? Però aquest fet és suficient per justificar demandes com se li està fent a la Xina, dir no, escolti, parin de fer CO2 vostès, que ho diuen els americans, no?
Però si en fan molt més ells de CO2 que no pas els xinesos, en fan, el xinès, Xina contamina, això és evident, però té moltíssima legislació anticontaminant, eh? Però molta, o sigui, té una legislació desenvolupadíssima. Una altra cosa és l'aplicació que en fan els poders locals, perquè també tenen la necessitat d'enriquir-se ràpidament i de modernitzar-se ràpidament. Aleshores, bueno, lo de Xina, lo de les legislacions aquestes que els impedeixen o els dificulten, o bueno, doncs a vegades les compleixen i a vegades no les compleixen. Ara, de mesures dictatorials o no, Xina n'ha pres moltes. Mira, fa un mes van prohibir, així a rajatabla, totes les bosses de plàstic i punt. S'ha acabat, vull dir, la gent que vagi a la compra amb cabassos, i ni paper, ni plàstic, ni res, vull dir, cadascú que s'arrossegui la compra com bonament pugui. I són disciplinats els xinesos, ho fan. I, en fi,
és curiós, avui el nostre ple municipal debat aquest vespre una moció per intentar apaivagar les bosses de plàstic, no? Vull dir, fa...
Doncs aquests van la prohibir de la noche a la mañana, s'ha acabat.
I a banda del carbó i l'exportació de petroli, de reserves d'energia, que és energia elèctrica, hidroelèctrica...
Ah, hidroelèctrica. O sigui, les seves riqueses naturals són el carbó i la hidroelectricitat. I, a més, això ho han estat utilitzant tota la història. Marco Polo ja en parla del carbó dels xinesos i la hidroelectricitat, el primer gran desviament d'un riu i la primera gran obra hidràulica és del 300 abans de Crist. I encara dura, eh? És la que hi havia on hi ha hagut el terratrèmol. I ha aguantat. És el Tutxenguien, ha aguantat el terratrèmol. És a dir, que està ben fet, eh? Està fet amb cuidado. I ben fet i ben provat. Aquestes són les seves reserves naturals. Després han tingut grans expectatives amb el petroli xinès. Però, i les empreses estrangeres s'hi han ficat, i la ExxonOil i tots aquests han corregut a posar-hi. Però ja ara n'acaba d'haver-hi una altra. Ara mateix n'acaben de sortir amb que han descobert una altra gran reserva de pous petrolífers, però sempre acaben una mica en fiasco. No acaben de ser, no és Aràbia Saudita, eh, això, no, ni molt menys, encara que en un moment que la premsa deia que Xina seria una altra Aràbia Saudita, doncs no. El petroli no és d'excel·lent qualitat, està molt fondo, és car d'extracció, car de transport... O sigui, no acaba de ser... No, a la Xina el petroli el que li està condicionant més és la política exterior. Això sí, eh? És a dir, està girant-li la política exterior cap a Àsia Central, cap a Àfrica.
Cap a Àfrica, que està substituint en moltes... els sistemes colonials europeus, no? Els estan substituint els xinesos.
Bueno, però no són sistemes colonials, eh? Són els xinesos, no, en el sistema de govern del país en el qual negocien, no s'hi fiquen ni els interessa ni els importa, els és igual completament. Si canvia, no sé, Guinea Equatorial, per exemple, canvia el Macías per l'Obiang i ells es queden panxos. És completament igual. Eh?
Que hi hagi petroli.
La qüestió, petroli o altres coses, fusta també molt, eh? També busquen molta fusta, perquè la necessiten per la construcció. Però petroli, que hi hagi petroli. Angola en aquest moment és el primer exportador de petroli. Xina és Angola, ja no és Aràbia Saudita.
Des d'aquí veiem una miqueta, hem vist l'efecte del Made in China, no? Dels productes, no? Fabricat a Xina, i més amb crítiques de que no ho feien bé, de que enredaven una mica, bueno, sempre hi ha hagut una miqueta de cosa d'aquesta, però la cultura xinesa, potser la literatura costa molt que entri, però el cinema xinès, de Hong Kong, de Xangai i també a Pequín, però el cinema ha anat penetrant bastant més a través de potser circuits diferents, però que ens ha donat una imatge de la Xina que desconeixíem molt. Jo penso que ha ajudat molt a entendre o començar a entendre què és Xina, el seu cinema, tot i que és un cinema fet en la part rica, vull dir que algun parla del camp, algun cineasta es dedica més al camp, però el cinema ha estat una bona font d'ensenyar què és Xina.
És que jo crec que és la millor creació artística que han fet els xinesos en el segle XX i XXI, és a dir, a mi em sembla que la seva literatura li falta una mica de nervi, encara, i com a mínim li falta clarament en el que va guanyar el Premi Nobel. La seva pintura, la seva, bueno, doncs no acaba de ser totalment creativa, li veus molt l'aparell la influència d'altres mons i tal, però en la pintura, en el cinema han trobat una via totalment nova, que segurament han troncat amb la seva sensibilitat per la imatge, per la pintura, sensibilitat per les formes, i de seguida s'ha vist, són primeres, han fet un cine esplèndid, si tu vols una mica repetitiu a vegades, perquè van fent sempre aquestes coses d'història, com d'història, mitja història antiga, mig no sé què, fins i tot repeteixen la primera actriu fins a la sopa, la conglia aquella, però és veritat que és, jo crec, la creació artística més original dels xinesos en aquest moment és aquesta per ara. Després,
l'altre gran tema, diguéssim, que a Xina apareix sempre és el tema dels drets humans, i a Xina encara hi ha gulags en aquest sentit, també hi ha el tema de la pena de mort i el tema del Tibet, no? Diguéssim, d'això en parlem fins a la sopa. Què podem exigir a les autoritats xineses sobre aquesta qüestió? Quin és el límit d'exigència? No? Hem vist que el Sarkozy era la inauguració dels Jocs. No? Que
el Sarkozy anirà tot arreu per tal de ser-hi el Sarkozy. Però, a veure, els xinesos, el tema dels drets humans, el tema dels drets humans és un tema que els rellisca, i el tema del Tíbet és un tema que els irrita. És a dir, que són dos temes en què és molt difícil parlar-ne. Però els drets humans, ells, el que els irrita és que ells consideren que el que nosaltres considerem drets humans són drets, una cosa elaborada a Occident, que té en compte els drets de l'individu per damunt dels drets de la col·lectivitat, i que ells això els interessa molt poc. El que els interessa sobretot és el que són drets col·lectius i el que fa avançar les col·lectivitats, i et repetiran fins a la sopa que ells han tret 400 milions de persones de la misèria en 20 anys, i que per tant aquesta és la seva targeta de visita, no la de que no sé quin dret individual, que això, bueno, doncs no els hi interessa excessivament. La pena de mort, jo, la immensa majoria de xinesos que he conegut sempre l'han defensat i no els hi fa cap mena de... però en fi, tampoc els hi fa gaire grima als americans, o sigui que no d'això. I gulags, esclar que n'hi ha, hi ha llocs de treballs forçats i gent que es veu totalment privada de les seves llibertats, però jo no sé si hi ha enlloc a Xina que sigui com el de Guantánamo, És a dir, que de tota manera, abans de treure la palla de l'ull del veí, més val que ens traiem la viga del nostre. Respecte al Tibet, aquí hi ha una ignorància supina sobre el Tibet. Jo no sé com s'ha produït això, o sí que ho sé, però el Tibet s'ha magnificat i sobretot s'ha creat una mena de núvol respecte al Tíbet, convertint-lo en una mena de Shangri-La, no? Des dels anys 30 d'aquest segle. Abans no, abans tu agafes la documentació i ningú tenia una falera pel Tíbet, però és que ningú, no hi ha cap document, no hi ha res, ningú veia el Tíbet com una cosa de cumbres blanques i núvols blancs i monjos levitant,
espiritualitat.
Monjos levitant carregats d'espiritualitat i de no sé què més. Aleshores, en el Tibet hi ha problemes molt importants de comprensió. El primer d'ells és que és el Tíbet en si mateix, eh? Vull dir, això, aquí està el primer problema. És a dir, què s'entén per Tíbet? Aquí és quan s'asseuen els representants del Dalai Lama i els de xinesos, no passen d'aquí. És un problema de definir el territori, d'entrada. Vull dir, els xinesos només reconeixen com a Tíbet el que és la província del Tíbet, que és el que històricament depenia directament del Dalai Lama, i els tibetans a l'exili, volen pel Tíbet tot el que és de cultura tibetana, que aleshores això és més del doble del territori, i menja quantitat de províncies. Aquesta visió del Tíbet per part de Xina té uns 200 anys d'antiguitat, és a dir, no més tampoc, però fa uns 200 anys que Xina visualitza el Tíbet així. Xina, el Tíbet li ha interessat sempre perquè és el centre de la religió dels mongols, i els mongols han estat un problema pels xinesos durant molt de temps. Els interessa per controlar els mongols, eh? Això és la cosa fonamental. Abans, ara, el Tíbet té moltes reserves d'aigua, i l'aigua és un bé cada vegada més escàs, uh-huh. I els interessa per això, no? Ara, el Tíbet s'ha anat fent una mena de bola, i s'ha anat fent una mena de, per això, inventant-se una imatge totalment romàntica i això del Tíbet, que els hi fa molt mal als tibetans, perquè al final ni els veus els tibetans, o sigui, no és veritat, els joves tibetans estan igual de preocupats que tots els joves del món per trobar feina, per mirar de trobar una casa, perquè els deixin en pau, no? I això sembla que no toqui, que els tibetans són tots, estan tots totalment xiflats pel budisme.
Les relacions amb la Xina, antigament Xina nacionalista, no? Taiwan, sembla que hem avançat bastant. Els darrers anys la cosa ha anat variant de semblar un conflicte d'aquests anclats que el món se n'havia de preocupar molt, a una relació molt més fluida, i vostè creu que arribarà a haver-hi un procés d'unitat de les dues Xines?
Jo diria que sí, que es va cap aquí. A veure, Taiwan és una creació artificial, és una creació que ve, depèn del final de la Segona Guerra Mundial, de la necessitat dels Estats Units de tenir una pica en Flandes, en el mar de la Xina Oriental, i en allà. Aleshores, Taiwan es va aprofitar enormement de dues coses. Una, del recolzament dels Estats Units, però sobretot que Xina es va tancar. Són que Xina es va tancar, Hong Kong i Taiwan eren l'únic peu que hi havia per accedir d'alguna manera al mercat xinès, encara més Hong Kong que Taiwan, eh? I això els va donar una enorme importància. Ara, en el moment en què Xina s'ha obert, a veure, no ens enganyem, Hong Kong i Taiwan perden importància, encara que la conserven, sobretot Hong Kong, perquè és un centre financer de primera categoria, però a Taiwan, doncs, hi ha tota una corrent, que és la que ara ha guanyat les eleccions, que és partidària d'una forma d'integració raonable i que els hi sigui favorable, perquè la integració econòmica és total ja ara.
Vostè creu que hi haurà un canvi polític a la Xina en pocs anys, o això encara trigarà molt?
Jo no veig absolutament cap motiu per pensar que el Partit Comunista i l'organització que tal com està ara la Xina canviarà. Modificaran, hi ha coses del sistema que funcionen malament. El sistema judicial, la branca judicial va malament, hi ha corrupció, els poders locals no fan cas del poder central, tot això és un desgavell, la legislació està molt mal estructurada, tot això s'arreglarà. Ara, d'això a pensar que el Partit Comunista deixarà el poder a Xina, és que no veig a Sant d'aquest, són 77 milions de persones, els comunistes, el Partit Comunista, i és un partit, no com els partits d'aquí nostres. La Xina és d'un partit i tant en tant ens hem parlat. No, aquests van a reunió setmanal i saben, tant tots van repetint, estan molt al lloro. Aquests no deixaran el poder, perquè l'haurien de deixar. Si de cas canviaran ells, vull dir, modificarà, però l'estructura de poder, a més encaixa amb el que era Xina abans. Vull dir, si Xina estava governada per una burocràcia tota la vida, ara, doncs això són aquests, una mica diferent, però...
Senyora Folch, senyora Dolors Folch, gràcies per atendre Cuba.cat i donar-nos unes pinzellades ràpides sobre la Xina. És molt difícil, ens hi tindríem hores aquí, però bueno, són alguns punts de vista i alguns trencar algun tòpic com aquest del Tibet que no se sent habitualment. Moltes gràcies per atendre Cuba.cat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.